Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Despertem amb un grau a Sant Llorenç Savall, 7 graus a la Pobla de Segur i 9 graus a Amposta. Donald Trump torna a assenyalar el possible final de la guerra a l'Iran, un final imminent.
I think it's close to over, you know. I mean, I view it as very close to over. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly.
En una entrevista a la Fox, el president dels Estats Units acaba d'assegurar que el conflicte està a punt d'acabar-se i ha afegit que l'Iran busca un acord desesperadament. De fet, ja es parla de la possibilitat de reprendre les negociacions d'aquí a un parell de dies. A casa nostra tenim també ple i sessió de control al Parlament, també al Congrés dels Diputats, a Madrid sense Pedro Sánchez, que continua de viatge oficial a la Xina, i l'atenció està centrada en la regularització massiva d'immigrants. En parla el cònsul de l'Equador a Barcelona.
Quienes ya tienen esa documentación lo presenten de manera inmediata en los puntos que han sido autorizados por el gobierno español para que el trámite sea lo más expedito y puedan regularizar su situación en España.
La imatge, de fet, de les últimes hores han estat aquestes cues llargues en els consulats i ambaixades per obtenir aquest certificat d'antecedents penals. Avui analitzarem, abans de les 9 del matí, totes les claus d'aquest procés o què pot passar amb les persones que tinguin problemes per obtenir aquests documents del seu país d'origen. I al Parlament, a la sessió de control, el president Salvador Illa segur que s'hi parla de la crisi del PSC a Ripoll.
Va sortir una conclusió molt clara i és que cessen, no? Que deixen les seves responsabilitats institucionals, que és, des del nostre punt de vista, evidentment, la més adient i la més oportuna.
Així ens ho explicava la portaveu del partit, Lluís Amoret, l'adéu dels dos regidors que havien facilitat l'aprovació d'aquests pressupostos de Sílvia Orriols. El partit, després de comunicar la dissolució de l'agrupació local, ara ha de buscar dues persones que vulguin entrar a l'Ajuntament. A partir de les 9, també Àgora Esportiva, després de l'eliminació del Barça a la Champions.
Final! Final! Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions després de no poder superar el 0-2 del partit d'anada. Al minut 23 de la primera meitat havia igualat l'eliminatòria. Lukman ha fet l'1-2 al minut 30, neutralitzant els gols de la mínia.
El Barça, que es va quedar un gol de la remuntada contra l'Atlètic de Madrid, un partit marcat també per l'actuació de l'àrbitre.
Per mi fue un juego robado, no solo ese como otro también. Acho que l'arbitrage esteve muy mal, increíble las decisiones que toma. Atlético fez...
Fins al punt que Rafinha, un dels capitans del Barça, que no va jugar per lesió, va dir que els havien robat el partit. Tot plegat ho analitzarem també avui en aquesta Àgora Esportiva Especial a partir de les 9 del matí. Carles Planchar, Carme Barceló, Laia Tudela, Emilio Pérez de Rozas i Joel Díaz. I a les 10, passejada amb Albert Tom per parlar de personalitats reconegudes enguany també amb la Creu de Sant Jordi. Una d'elles és Julia Otero. Aquí també podrem felicitar en directe.
A los derechos de las mujeres les pasa como a la democracia liberal, que no hay que darlos nunca por conseguidos para siempre, porque luego viene el susto o la muerte.
I avui també al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Jordi Xuclà, advocat, professor i exdiputat del Congrés per Convergència i Unió. Ha publicat el llibre Els catalans en la guerra freda cultural i l'europeisme. I després, a partir de les 11, parlarem amb la directora del Barcelona Film Fest, Conxita Casanovas. Ho farem a la secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad.
Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color,
no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú.
Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la gonorrea que es triplica a Catalunya. Ho destaca en portada del diari Ara, que cita un estudi en una publicació especialitzada en malalties infeccioses. Segons aquest estudi, l'augment és del 236% dels casos de gonorrea a Catalunya des del 2019. De fet, diu que no només això, sinó que la gonorrea que es detecta es fa més resistent als fàrmacs.
I a Brussel·les.
El Wall Street Journal avança aquest matí que els governs europeus estan valorant un pla de contingència per garantir la defensa militar del continent utilitzant d'una manera o d'una altra les estructures de l'OTAN. És a dir, un pla B per si els Estats Units finalment abandonen l'aliança, si abandonen l'OTAN, com ha amenaçat Donald Trump. És un pla que avança, entre d'altres coses, perquè ha rebut el suport d'Alemanya.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb un nou capítol de l'enfrontament entre l'administració de Donald Trump i el papa, el vicepresident J.D. Vance, que, a diferència de Trump, ell és catòlic practicant, es va convertir al catolicisme i ha dit que voldria convertir-hi la seva dona, que és hindú. El vicepresident, dèiem, ha dit de matinada que el papa hauria d'anar molt de compte a l'hora de parlar de teologia.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el Tribunal Superior de Taiwan, que ha condemnat 6 militars a penes de fins a 8 anys i mig de presó per fer d'espia per la Xina, per recopilar informació d'intel·ligència i enviar-la al govern de Pequín. Seria, en cas que es confirmés, l'últim cas d'espionatge que sacseja a les forces armades taiwaneses.
Avui és dimecres 15 d'abril, ens despertem amb temperatures un palet més altes que ahir, sobretot a l'interior. Ara mateix hi ha 3 graus a Olot, 8 a les Borges Blanques, 10 a Amposta i encara hi ha una mica de tramuntana a l'Empordà que fa que tinguin 16 graus a Figueres. La tramuntana desapareixerà pràcticament immediatament. Avui farà sol durant tot el dia amb 4 nuvolets a la tarda a última hora a la Vall d'Aran i amb temperatures que s'enfilen una miqueta més i poden arribar als 25 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, al Bages i també a l'interior de Girona. La resta, més de 20 graus.
Ha. Piver. Hey.
Ho feien així, no?
Així, sí, sí, sí.
Francesc Soler, bon dia, felicitats.
Bon dia, gràcies.
Què ens has portat?
Volien uns quants pastissets a dalt, eh?
Sí, pastissets?
Sí, i tant.
Italians, allò que feu ben fet?
No, catalans, catalans.
Però a vegades feies coses tu...
Sí, sí, sí.
Aquesta vegada no.
No, jo les portava, no les feia, però les portava. No, pastissos de pastanaga, de... Sí, de xocolata...
Tot això és
portar? Sí, de formatge...
A mi m'esteu esperant?
Sí.
Sí, ja, que igual heu esperat. Si m'heu esperat mai a la vida, ara m'esperareu a mi per menjar un pastís de pastanaga. Mm. Bueno, doncs ara pujarem. Senyor Solanes, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Anem a actualitzar-nos. Comencem per Donald Trump, que ha assegurat aquesta matinada que la guerra contra l'Iran està a punt d'acabar-se. És la primera vegada que fa una previsió tan optimista després que el cap de setmana van acabar sense èxit les negociacions de pau al Pakistan.
El president dels Estats Units ha dit en una entrevista a la cadena Fox, durant la qual ha tornat a justificar la guerra pel perill nuclear que suposava l'Iran. Segons Trump, Teheran busca un acord desesperadament.
Crec que és a punt d'acabar-se, sí. Crec que és molt a prop d'acabar-se. Veurem què passa. Crec que tenen moltes ganes d'arribar a un acord.
La diplomàcia podria tornar a treballar en aquest acord a partir de demà mateix.
Hores abans de parlar per la Fox, Trump havia declarat al diari New York Post que les declaracions de Pavón l'Iran es podrien reprendre d'aquí un parell de dies i que continuarien al mateix lloc on van començar, la capital de Pakistan, Islamabad. El vicepresident J.D. Vance, que va encapçalar la delegació nord-americana, també s'ha mostrat optimista aquesta matinada sobre el desenllaç de les converses. Tot i això, en una intervenció davant un fòrum conservador a Atlanta, sí que ha admès que hi ha molta desconfiança entre els dos països i que el problema no es pot resoldre d'un dia per l'altre.
Sobre el terreny, a l'estret d'Hormuz, els Estats Units mantenen el bloqueig naval.
Aquesta matinada s'ha sabut que un destructor de la Marina nord-americana ha interceptat a les últimes hores 2 patrullers que intentaven sortir del Golf Pèrsic. Segons fonts dels Estats Units, que cita l'agència Reuters, tots 2 vaixells havien salpat d'un port iranià i han hagut de girar cua. Mitja dotzena de vaixells comercials més que circulaven per l'estret d'Hormuz també han topat amb el bloqueig naval nord-americà.
El Sergi Roca amb el José Antonio Rodríguez, enviats especials a Teheran, han recollit el punt de vista de la població iraniana després de més d'un mes de la guerra i mentre el règim no dona senyals d'estar a punt de col·lapsar.
Es diu, és a dir, llibertat en persa, no porta vel islàmic, com cada vegada més dones a l'Iran. Diu que té por de dir el que no pot evitar exterioritzar en un racó d'un bazar en públic. Ella creia que la guerra comportaria un canvi que de moment no veu per enlloc.
Hem comès un error de càlcul. Creiem que matant el líder suprem, el règim s'ensorraria. Estàvem equivocats. Tot i això, Khamenei era un dictador de veritat a l'Iran. Aquí la majoria estem contents que l'hagin matat.
I ens demana que reproduïm com cal les seves paraules, com tampoc no té cap mena de dubte de dir que la repressió de les protestes del gener van ser la pitjor matança de la història mundial, guerres a banda. Des de Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca pel matí de Catalunya Ràdio.
I bona sintonia entre Israel i el Líban, que s'han reunit a Washington per primer cop en els últims 30 anys.
Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir novament sense Hezbollah, la milícia pro-iraniana que tots dos volen desarmar.
Washington, Oriol Serra.
La reunió diplomàtica entre els ambaixadors del Líban i d'Israel a Washington sota la supervisió dels Estats Units ha estat positiva segons totes les parts. I aquí en Leiter, l'ambaixador israelià ha assegurat que el principal punt d'acord és el desarmament de Hezbollah.
Avui hem descobert que estem al mateix costat de l'equació i això és el més positiu que hem aconseguit avui. Els dos estem units per alliberar el Líban d'una potència d'ocupació dominada per l'Iran, anomenada Hezbollah.
Per la seva part, Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units i anfitrió de la trobada, ha advertit que no es pot esperar que el conflicte entre Israel i el Líban se solucioni amb una primera reunió, però ha subratllat la gran oportunitat que s'ha obert gràcies a una trobada històrica que no s'havia produït els últims 30 anys. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Fons Monetari Internacional avisa que si el conflicte a l'Orient Mitjà s'allarga, hi haurà una recessió mundial.
De moment, però, confia que la guerra s'acabi aviat.
Roger Santaló.
En aquest escenari, en què la guerra s'acaba aviat, el creixement només cauria dues dècimes, fins al 3,1%. Però en l'escenari més dolent, si l'estret d'Hormuz continua tancat fins a l'any que ve, l'FMI pronostica que el creixement global cauria fins al 2%, amb una inflació que es podria disparar. Per l'organisme, el món s'enfronta a la pitjor crisi energètica des dels anys 70, però el conseller econòmic de l'FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, hi veu diferències.
El primer és que l'economia global és ara menys depenent del petroli del que ho era abans. Hi ha molts més recursos energètics, renovables, nuclears i d'altres. I el segon signe de resiliència té a veure amb les polítiques monetàries. Els bancs centrals n'han après. Ara són molt més independents i estan focalitzats en l'estabilitat de preus.
Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la inflació del març a l'estat espanyol s'ha enfilat fins al 3,1%, més d'un punt en comparació amb el mes de febrer.
La pujada de preu dels combustibles ja s'ha traslladat al transport i de retruc als aliments, allotjaments, vestit i calçat i restauració. Carles Folqui, secretari general de l'Associació de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya.
I això està generant a la cadena de subministrament una trasllació d'aquests increments dels preus i dels costos de producció als nostres clients. Ara, la factura d'aquest mes d'abril és on es veurà el primer gran impacte, però entenem que aquesta situació s'allargarà en el temps.
Tampoc s'atura l'augment del preu de l'habitatge. L'índex per actualitzar els lloguers ha pujat gairebé fins al 2,5%. I segons les dades dels notaris, el preu de l'habitatge a Catalunya va pujar un 10% en el segon semestre del 2025 respecte al mateix període del 2024.
Donald Trump també s'ha barallat amb la que fins fa no gaire era l'aliada seva a la Unió Europea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Meloni ha criticat les declaracions de Trump sobre el papa i el president nord-americà s'hi ha tornat. Trump, en declaracions al Corriere della Sera sobre la falta d'ajuda d'Itàlia la guerra a l'Orient Mitjà, li ha etzibat que es pensava que tenia més valor. Tampoc li ha agradat que Itàlia hagi deixat en suspens la renovació automàtica del pacte de cooperació militar amb Israel, però Meloni ha deixat clara la seva posició.
La nostra col·locació
és... El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència.
En canvi, la mateixa entrevista de Trump ha qualificat d'amic Víctor Orbán, tot i que s'ha desentès de la desfeta electoral del fins ara primer ministre hongarès.
I l'administració de Trump ha demanat a la justícia l'anul·lació de les condemnes de quatre persones que van liderar la sala al Capitoli el 6 de gener del 2021.
El seu escrit al Departament de Justícia demana al Tribunal Federal d'Apel·lacions de Washington l'anul·lació de les condemnes i que els processos contra aquests líders ultradretrans no es puguin reobrir. Des que va recuperar la presidència el 2025, Trump ha concedit el perdó presidencial, reduccions i commutacions de pena a prop de 1.500 condemnats pels fets del Capitoli. A més, coincidint amb el 5è aniversari de l'assalt, Trump es va referir als assaltants com uns grans patriotes maltractats pel govern. Però el cert és que, segons l'Organització pels Drets Civils dels Estats Units Criu, a més d'una trentena dels indultats per Trump, els han tornat a detenir per delictes com ara abús sexual de menors, possessió de pornografia infantil, possessió il·legal d'armes o amenaces contra la vida de persones públiques.
El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha firmat un acord militar a Alemanya.
Zelensky fa una gira europea per aconseguir reforçar la cooperació militar dels aliats del vell continent amb Kiev. A més d'Alemanya, el dirigent ucraïnès també s'ha reunit amb el primer ministre de Noruega. A Oslo ha firmat un altre acord militar per fabricar conjuntament drons.
Berlín, Jordi Regàs.
Important acord entre Alemanya i Ucraïna per l'intercanvi d'experiència i tecnologia militar entre tots dos països. Els ucraïnesos aportaran l'experiència amb els drons en el camp de batalla i els alemanys hi posaran la tecnologia. És un dels resultats de la trobada entre Merz i Zelensky d'aquest dimarts a Berlín.
Hem ofert a Alemanya un pacte sobre drons, un pacte bilateral, diversos tipus de drons, míssils, software i defensa moderna.
El fet que desenvolupem un sistema d'aquest tipus a Europa, juntament amb Ucraïna, ajuda a la independència europea.
Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els immigrants que volen regularitzar la seva situació a Espanya ho podran tramitar online a partir de demà i presencialment a partir de dilluns que ve.
Hi haurà temps fins al 30 de juny. El govern espanyol exigeix un certificat oficial del país d'origen per acreditar que no es tenen antecedents penals, tot i que saben que en alguns casos serà molt difícil aconseguir-lo.
Madrid, Paula Brujats.
Sense certificat d'inexistència d'antecedents no es tindrà dret a permís de treball i residència. S'ha de demanar en consolats o ambaixades i el govern espanyol mediarà per ajudar els que no se'n surtin, però si el certificat no arriba, diu Elma Saiz, ministre de Migracions, serà impossible aconseguir la regularització.
A través del Ministerio de Justicia, vía diplomática, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
La regularització comença demà via online i dilluns en oficines de correus de la Seguretat Social i d'Estrangeria. Les dades personals que s'aportin no es faran servir, assegura el Ministeri, per expulsar en un futur els que quedin fora del procés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I advocats i entitats socials alerten que en alguns casos serà molt difícil aconseguir el document que acredita que no es tenen antecedents penals.
O bé perquè els països estan en guerra, o bé perquè no hi han posat facilitats.
Oriol Pujador.
Des del Col·legi d'Advocats asseguren que els ciutadans de Cuba, Nicaragua, Algèria o el Pakistan ho tindran més difícil per aconseguir el certificat. Quim Claveguera, advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria.
Tens que portar pas al país d'origen i aquell en el que hagis residit en els últims 5 anys. I si has estat 8 mesos en un país i després has anat saltat en un altre, doncs hauràs de fer la cadena i demanar-lo a les autoritats.
Els immigrants sud-americans no hauran de traduir els documents i en molts països bona part del procés es podrà fer telemàticament. Una situació molt diferent a la dels països africans, tal com denuncia des de Càritas Elisabet Orenya.
Que hi ha més demores amb les cites, els tràmits moltes vegades són més complexes.
Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Quan són les 6 i 17, el govern espanyol torna a carregar contra el jutge Peinado per la instrucció sobre Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez.
Ho fa tot i les crítiques de les associacions judicials majoritàries que han demanat a l'executiu que respecti les decisions judicials. La Moncloa acusa la judicatura d'encobrir les pràctiques abusives de Peinado, unes pràctiques que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va denunciar l'any passat i que continuen sense resposta.
El Consejo General de Poder Judicial debiera ser consciente que 11 meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose.
El Partit Popular, per la seva banda, denuncia un atac a la separació de poders i demana la dimissió del ministre Bolaños i de Pedro Sánchez, que des de la Xina ha defensat la seva dona.
I el govern espanyol fa l'últim pas per tancar la Fundació Francisco Franco i trasllada també la decisió final a la justícia.
En el seu informe definitiu, el Ministeri de Cultura alega que l'entitat incompleix la llei perquè fa apologia del dictador i difon missatges que menyspreen les víctimes del franquisme.
Madrid, Dani Santeaja.
Guernica, la mentida que mai mor o el franquisme no va cometre un genocidi i la república sí, són alguns dels textos que es troben al web de la Fundació Francisco Franco i que el Ministeri de Cultura ha documentat per fonamentar la seva petició d'extinció al jutge. El ministre Ernest Urtasun veu acreditat que l'entitat vulnera la llei de memòria democràtica.
La Fundació Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura.
Ara el Ministeri preveu una dura batalla als tribunals mentre inicia els tràmits per prohibir també 4 fundacions més vinculades al franquisme. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
La direcció del PSC ja busca substituts per col·locar l'Ajuntament de Ripoll després de liquidar l'agrupació local.
Com que tots els membres de la llista electoral s'han negat a agafar les dues actes de regidor que han quedat buides, ara ha de ser una gestora l'encarregada de trobar algú. I no serà fàcil a un any de les eleccions municipals. La crisi a la capital del Ripollès planarà a la sessió de control al govern aquest matí al Parlament, en què Salvador Illa haurà de respondre a les preguntes de l'oposició.
Mentre l'aparell del PSC mira de convèncer algú perquè s'assegui a l'Ajuntament de Ripoll, el líder del partit, Salvador Illa, compareixerà al Parlament a partir de les 9. La comissió gestora a la capital del Ripollès ja està en marxa i amb aquesta mesura dràstica l'entorn del president dona la crisi pràcticament per resolta. A hores d'ara no s'ha anunciat el recanvi i el més probable és que aquest matí Illa no es pugui escapar de parlar-ne, però el president vol passar pàgina ràpid i treure pit de l'agenda internacional que li espera a Barcelona aquest final de setmana. Per cert, el ple d'avui també servirà per donar llum verda al suplement de crèdit, que ha de servir perquè el govern tingui prou oxigen financer mentre intenta desbloquejar els nous pressupostos amb Esquerra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'oposició aprofita la crisi interna a les files del PSC per mirar de treure'n rèdit.
Sí, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha exigit a Salvador Illa que deixi de donar-los lliçons i des d'Esquerra Republicana, Esther Capella creu que no hi ha cap excusa per haver facilitat els pressupostos d'Aliança Ripoll.
Un govern i un partit socialista, un president Illa que ens vol alliçonar, que ens pretén alliçonar i, en canvi, el que ha de fer doncs, és resoldre els problemes que té a dintre de casa.
Això és injustificable per cap de les organitzacions polítiques que diem defensar que no pactarem mai amb l'extrema dreta.
Els comuns, en canvi, han tancat files al PSC. Jessica Albiach.
Considere que el PSC ho ha fet bé i, segon, també m'agradaria que les properes eleccions municipals tots els grups polítics ho tinguessin igual de clar.
El PP i Vox han oposat un cop més els cordons sanitaris contra l'extrema dreta.
I Junts es queda sense representació a l'Ajuntament de Sabadell després que els dos regidors expedientats no han entregat les actes i aniran al grup mixt.
El partit els suspèn de militar de manera temporal i els expulsa del grup municipal.
Sabadell, Marta Vallès.
Dilluns va acabar el termini perquè Lluís Matas i Càtia Bota entreguessin l'acte de regidor. El partit els va obrir un expedient per actuacions que podrien ser faltes molt greus. Ara el suspèn de militància com a mesura cautelar i tramita l'expulsió del grup municipal. El fet que no lliurin les actes fa que Junts quedi sense representació al consistori i que Matas i Bota passin al grup mixt. Tenen 10 dies per presentar al·legacions davant la Comissió de Garanties del partit. L'origen són les fortes discrepàncies entre els regidors i l'Assemblea Local de Junts, que presideix Francesc Baró. Al desembre els van obligar a trencar el pacte de govern i anar a l'oposició. Baró acusa els regidors de deslleialtat i aquests responen que les acusacions no són certes. Des de Sabadell, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Congrés ha rebutjat la proposta de Junts de prohibir el burca i el niqab a l'espai públic.
Els de Puigdemont es van quedar sols ahir votant-hi a favor després de criticar la passivitat dels partits d'esquerres. La resta de forces no van donar suport a la mesura perquè o bé la consideraven racista o bé rebutjaven la delegació de competències en matèria de seguretat per Catalunya, que també recollia el text.
Que, per cert, el ple va quedar també marcat per l'expulsió d'un diputat de Vox després que s'encarés amb el vicepresident primer de la cambra, que en aquell moment presidia la sessió. Aquest va ser el moment.
Consentir? No, tu no lo puedes consentir. No lo puedes consentir.
Senyoria, en base a l'article 103...
El diputat José María Sánchez va protestar des del seu escó mentre intervenia el diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, en el debat d'una iniciativa socialista sobre la crema de llibres durant el franquisme. Després de tres crides a l'ordre, el van expulsar. Jordi Salvador d'Esquerra i Marc Lamuà del PSOE asseguren que no és un fet aïllat.
És lo que hacen siempre durante tres años. Estoy acostumbrado a tenerlos detrás.
No es la primera vez, agarrando el micrófono y chillando e interrumpiendo la sesión sin pedir la palabra, sin que su grupo pidiera la palabra, es decir, saltándose todas las normas que tenemos en esta casa.
Des de Vox asseguren que el seu diputat s'estava queixant perquè l'havien insultat des de la bancada republicana.
I els sindicats d'educació i les direccions de centres amenacen amb vagues indefinides i dimissions en bloc en escoles i instituts.
L'USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen el pols amb el govern i han preguntat als professionals si cal repetir una setmana d'aturades o si la mobilització s'ha d'allargar fins l'últim dia de curs. Les direccions de centres de Barcelona a més estudien plegar en bloc. Ho explica aquesta emissora la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la portaveu de l'Assemblea de Direccions de Barcelona, Marta Rubio.
Val més que si al final acaba sortint dues setmanes territorialitzades, però són molt participatives, això tindrà molt més èxit que tirar endavant una vaga indefinida i que hi participin només quatre.
Amb el pacte de país aquest, a les direccions ens ha fet servir a nosaltres i al decret de plantilles com a moneda de canvi.
El govern manté la mateixa posició, diàleg sí, però dins de l'acord a què van arribar amb els sindicats minoritaris, els resultats de la consulta se sabran dimarts que ve.
I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Molt bon dia.
La primera.
Lola Herrera
estrena avui Camino a la Meca, una història sobre la llibertat i el dret de viure la vida com cadascú desitja. Està inspirada en la història real d'una dona, Ellen Martins, que es va rebel·lar contra tots els estaments de la seva època. L'espectacle es pot veure al Teatre Goya fins al 24 de maig.
La segona.
I el pianista Daniel Ligorio i l'actriu Mònica Glanzel uneixen música i paraula a Granada 1920, un espectacle que combina la música de Manuel de Falla amb la lectura de la correspondència entre el compositor i Federico García Lorca. Es pot veure avui al Palau de la Música a les 7 del vespre.
I la tercera.
I Bon Jovi, Bruce Springsteen, Jackson Browne i la New Brit Bass Band actuaran al concert per celebrar el 250 aniversari d'independència dels Estats Units. Serà en un doble concert que faran el 4 i el 5 de juny a Nova Jersey.
Anem ara als esports. Robert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
El Barça queda eliminat de la Lliga de Campions, tot i guanyar 1-2 al camp de l'Atlètic de Madrid.
Els blaugrana van remuntar només mitja hora amb gols de Lamine al minut 4, de Ferran al 24, amb oportunitats de fer el tercer, però l'Atlètic de Madrid, en un contraatac que va culminar l'Ogman, va fer l'1-2 abans del descans, que ja va ser definitiu. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
Hem jugat una primera part fantàstica i hem pogut marcar més gols. Ho hem tingut a l'abast, però aleshores hem encaixat el gol i ens han agafat per sorpresa. Però el futbol és així. Ara bé, si mires els dos partits, penso que ens mereixíem ser a les semifinals. I això és el que hem d'acceptar. Això sí, la mentalitat i l'actitud que l'equip ha demostrat al camp em fa sentir molt orgullós.
I'm really proud about that.
El Barça es va quedar amb 10 jugadors al minut 79 de la segona part per una vermella directa a Eric García. L'àrbitre va ser molt permissiu amb el joc dur de l'Atlètic de Madrid. Els matalassets no van veure cap targeta. Gavi va ser titular.
No, han beneficiado mucho, pero no es excusa. Es así. Es fútbol y ya está. Hemos sido mucho mejores, pero al final tiene que entrar la pelota. La expulsión de Eric, estaba ahí Jules al lado, puede pitar roja, puede no pitarla, no sé. Al final ha decidido esto y ya está, ¿no?
Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid.
¿Viste cómo juegan? ¿Cómo juegan? A la velocidad que van. Cuando arrancó el partido y estaba viéndolo, decía, Dios, esto no es verdad. Van a una velocidad increíble.
I Luis Enrique, que no falla amb el PSG, ja és a semifinals.
0-2 al camp de Liverpool, avui el Madrid juga al camp del Bayern, amb 1-2 pels alemanys a l'anada, amb transmissió a la PIA, al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. També a la Champions, Arsenal Sporting de Portugal, 1-0 pels anglesos. Al premundial de futbol femení, derrota d'Espanya amb Anglaterra, 1-0. I a l'Eurolliga femenina de bàsquet, l'Uni Girona, que debuta a quarts de nou a la final a 6 de Saragossa contra el Reyer de Venècia. A la Lliga Campions FIBA de bàsquet masculina, el Joventut juga el decisiu partit de quarts de final contra l'AEK a quarts de set, els dos partits amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, si sou culers, crec que un bon motiu per afrontar aquest dia dur que comença és obligar-nos tots plegats a valorar molt més el que tenim. I el que tenim és una lliga a punt de ser guanyada i amb moltes possibilitats de ser guanyada al Camp Nou i contra el Real Madrid. I això, tot i el disgust d'ahir, hauria de ser motiu suficient perquè el dol no duri més enllà de l'hora de dinar. No pot ser que encara caiguem a la trampa que ens paren a Madrid cada any amb la Lliga. Si veuen que l'han de guanyar, és la mare de totes les competicions. I si veuen que l'han de perdre, no tenen cap problema en parlar-ne com si fos poc més que una Lliga regional amateur. No fotem, home. La Lliga és la competició que costa més de guanyar perquè són 38 partits cada setmana i, per tant, és la que determina amb més exactitud i menys intervenció de l'atzar quin és el millor equip de l'estat espanyol. I el millor equip de l'estat espanyol avui, passi el que passi demà, és el Barça. I el proper 5 de maig, al Camp Nou, si tot va bé, els hi podrem cridar a la cara.
Cançons sobre l'eliminació de la Champions.
Cançons sobre robatoris. O acusades de robar.
Caram.
Sense que passés res. Ed Sheeran va ser acusat de robar o de plagiar els ritmes de Why de Sammy Switch, però no va passar res. El tribunal ho va desestimar. Russell Brown i Sandy Linzer també van demandar Dua Lipa, la van acusar de plagi, de robar, però també això va acabar absolutament en no res. I aquest és l'últim cas. Taylor Swift ha estat demandada per Maren Wade, que tenia una columna en un diari que es deia Confessions of a Showgirl, i diu que Taylor Swift li va copiar el nom de l'àlbum, de l'últim disc, que es diu The Life of a Showgirl.
En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimecres en Francesc Soler i Silvia Solanes. Donald Trump assegura que la guerra contra l'Iran està a punt d'acabar-se.
Crec que és a punt d'acabar-se, sí. Crec que és molt a prop d'acabar-se. Veurem què passa. Crec que tenen moltes ganes d'arribar a un acord.
El president dels Estats Units també ha anunciat que aquesta setmana mateix segurament demà es reprendran les negociacions de pau al Pakistan.
I bona sintonia entre Israel i el Líban, que s'han reunit a Washington per primer cop en els últims 30 anys.
Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a trobar novament sense Hezbollah, que tots dos volen desarmar.
Trump es baralla també amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Que fins no fa gaire era una aliada clau a la Unió Europea. La italiana ha criticat les declaracions de Trump sobre el papa i el president nord-americà li ha retret falta de valentia.
La nostra col·locació és...
El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència.
Demà començarà també la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol.
Tothom haurà de demostrar que no té antecedents penals per obtenir permís de treball i residència. Elma Sainz, ministra de Migracions.
Quan la situació en el país d'origen sea difícil, a través del Ministeri de Justícia, via diplomàtica, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
Ho analitzarem a quarts de nou amb Sergi Pardos, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow. I el govern espanyol torna a carregar contra el jutge Peinado per la instrucció sobre Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez.
Ho fa tot i les crítiques de les associacions judicials majoritàries que han demanat a l'executiu que respecti les decisions judicials. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu:
El Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente que 11 meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose.
Els sindicats d'educació i direccions de centres amenacen ara amb vagues indefinides i dimissions en bloc en escoles i instituts.
La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la portaveu de l'Assemblea de Direccions de Barcelona, Marta Rubió, en declaracions d'aquesta casa.
Val més que si al final acaba sortint dues setmanes territorialitzades, però són molt participatives, això tindrà molt més èxit que tirar endavant una vaga indefinida i que hi participin només quatre.
Amb el pacte de país aquest, a les direccions ens ha fet servir a nosaltres i al decret de plantilles com a moneda de canvi.
I el govern contradiu Eduardo Mendoza i defensa Sant Jordi com una festa clau per Catalunya i la seva cultura.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions. És una festa cívica. Tots els catalans i catalanes surten al carrer. Tot el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana, i, per tant, una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
És la resposta de la portaveu Sílvia Paneque a les paraules de Mendoza, que, recordem-ho, dilluns reclamava que el 23 d'abril no celebrés Sant Jordi, sinó el Dia del Llibre.
I perilla el jove Teatre Regina del barri de Gràcia de Barcelona.
El Mago Pop està en procés de compra de l'edifici i això obligaria la companyia a marxar. Mariona Campos, directora de la Jove Teatre Regina, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Està clar que si nosaltres no tenim un espai físic on establir-nos i poder desenvolupar la nostra feina, ara mateix és complicat veure com ens en sortim.
I tot això el dia en què esports, el Barça paeix l'eliminació de la Champions.
1-2 amb gols de Lamine Yamal i Ferran Torres. S'ha quedat a les portes de la remuntada contra l'Atlètic de Madrid. El partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol i ha quedat eliminat de la competició.
Per analitzar-ho avui a l'Àgora, a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial, amb Carles Planchar, amb Carme Barceló, amb Emilio Pérez de Rozas, amb Joel Díaz i Laia Tudel. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Curado, bon dia.
Bon dia.
Amb la regularització d'immigrants a totes les portades del dia.
Sí, tant les editades a Barcelona com les capçaleres de Madrid. El diari ara titula Llum Verd de la regularització. El periòdico ha fet números i explica que Catalunya és la comunitat que regularitzarà més immigrants i La Vanguardia es fixa en el fet que el govern espanyol afegeix més control d'antecedents per regularitzar immigrants. Cap dels tres diaris, però, ho il·lustra amb fotografies. Sí que ho fan a Madrid, tant El País com El Mundo. Hi veiem cues de migrants massives, diu aquest segon diari, per aconseguir el certificat d'antecedents. El primer, El País, acompanya la imatge amb el titular Espanya Catalunya comença una històrica regularització d'immigrants. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el Barça és, de fet, el gran tema del dia i la gran foto del dia del periòdico i també la gran foto de l'ara. A El Periódico hi veiem Fermín rebent un cop a la cara. El Barça es queda a les portes, diu, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal d'esquena agenollat quan es va expulsar Eric García, expulsats de la Champions, titulant. I acabem amb El Mundo, que explica que així atribueix a Sánchez el suport espanyol a l'annexió de Taiwan, i amb La Vanguardia, on llegim que Meloni es distancia d'Israel i s'enfronta a Trump.
I avui a Cardona es desperten amb 2 graus, al migdia se'n preveu amb 22, a Vinebre en tenen 8, amb màxima prevista de 26. Amb previsió d'un dia de sol a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, temps tranquil, amb molt pocs núvols, la tramuntana que encara bufa l'Empordà és a punt de desaparèixer i la temperatura d'avui ja podria superar els 25 graus a les zones més càlides de l'interior.
I avui que l'actualitat passa per la regularització de migrants aprovada pel govern espanyol, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Que 150.000 conciutadans d'origen estranger puguin regularitzar la seva situació a partir d'avui a Catalunya és una notícia positiva. Primer, perquè mereixen ser emparats pel nostre sistema de drets i deures, i també perquè així podran treballar de forma legal i ajudar a sufragar els serveis públics que paguem entre tots. Però, malgrat no conformar un efecte crida, les regularitzacions han sistematitzat que els immigrants es passin lustres treballant il·legalment al nostre país i emprant els seus hospitals i escoles, sabedors que tard o d'hora els caurà la regularització. Això no només converteix tota aquesta gent en mercaderia i els aboca a un estatus fraudulent, la qual cosa és profundament racista, sinó que també cronifica un sistema de treball precari on a la immigració se la condemna a viure en negre. Menys regularitzacions, per tant, i més planificació.
Toi l'obé-moi, le ciel qui se couche. T'es le vicaire et moi l'ivresse. T'es le mensonge, moi la paresse. T'es le guépard, moi la vitesse. Tu es la main, moi la caresse. Je suis l'enfer de ta pécheresse.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías, amb Carla Bruni?
Bonjour, avui amb Carla Bruni i l'Etoile du Mois, i és que tal dia com avui, un 15 d'abril, però de l'any 2019, es va incendiar la catedral de Notre-Dame de París. Aquest desastre, considerat el més greu que hi ha hagut a la catedral des de la seva construcció, va destruir la seva emblemàtica agulla i gran part de la teulada. El personal d'emergència van intentar salvar l'art i els artefactes religiosos que s'hi conservaven, i de fet, segons un portaveu de la catedral, algunes de les obres d'art ja s'havien retirat abans de les reformes que, precisament, s'estaven fent a la catedral. I la majoria de les relíquies sagrades es guardaven a la sagristia.
I què ha passat als matiners aquest matí, a Catalunya Ràdio?
A veure, en aquest programa tot es malinterpreta. Hem parlat que la Sagrada Família té nous inquilins, han nascut 2 pollets de falcó pelegrí que tenen el niu a les torres de la Basílica. Ens ho ha explicat la Lara, i fent un joc de paraules ja hem tingut el matí fet. I avui també hi ha gent que fa anys. A veure, és el moment de la nostra polleta preferida. Bueno, a veure, home, ja sé, a veure, hòstia, com sou? Com es diu, si no? Polleta en femení, com és?
No, no, polleta. Polleta. Sí. Això sóc...
I què rieu?
En fi,
és polla?
Aniversaris.
Clar, em diu l'Oriol que és polla.
Bueno, és que, bueno...
És que,
en aquest veure, programa noi, sempre es parla del mateix.
Noi,
hi ha molta polleta a Catalunya.
El què?
Hi ha molta polleta
i
a Catalunya.
I tant, sí, sí. Polleta, molt pollet, també. A la Sagrada Família, mira.
I molt gallito, com tu.
I molt... Oh, jo, no,
sí. Jo, i les xarxes, Marta Viana, què?
Doncs s'han fet viral.
Marta,
escolta.
De gallitos, de gallitos.
Ah, de gallitos uns quants, sí.
Això, has fet aquest riure de gallito.
Bueno...
Hi ha molt gallito que fa vols agallinats.
I tot.
Sembla que aixeca el vol.
Però cau, re, molta la suelta.
Aquests tots morts, també us ho dic.
Morts?
Marta.
No, Marta, per favor.
Bueno, morts. Ahir la... En sentit figurat.
L'Eduard Sallent ens va dir que val 6.000 euros matar una persona a Catalunya.
Que no, sí, que no.
Els Mossos va dir que val 6.000 euros.
Ai, Déu meu senyor.
En sentit figurat, ho he dit. Tiro, què?
Sí, clar.
Vale. S'han fet virals, doncs, les declaracions de Giorgia Meloni sobre la guerra oberta entre Donald Trump i el Papa.
Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili.
Diu que les declaracions que ha fet Trump sobre el Papa són inacceptables i diu que també no se sentiria còmode si el líder religiós fes cas sempre a tot el que diuen els líders polítics. En un comunicat també ha afegit que el Papa és el cap de l'Església Catòlica i que és just i normal que demani la pau i condemni la guerra.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Yolanda Guerrero, vicepresidenta del Comitè d'Empresa del Servei d'Atenció i Gestió del 061. La plantilla manté una vaga indefinida des del 4 de març i reclama una millora en les condicions laborals. Entre altres demandes hi ha la internalització, que l'anterior govern de la Generalitat es va comprometre a avaluar.
El personal del SEM treballa 200 hores menys que el personal anual que un gestor del 061. Estem fent la mateixa feina. Tots aquests problemes que hi ha amb el conveni fan empitjorar el servei, sobretot en temes de que el personal no té una continuïtat.
El Servei d'Emergències Mèdiques defensa que es mantingui l'externalització perquè permet respondre ràpidament a pics de feina. El SEM també defensa que, tot i no internalitzar el servei, les adjudicacions incorporen millores. El comitè d'empresa, però, insisteix que no n'hi ha prou.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli de Brent baixa un 5% fins als $95 al barril davant les possibles converses entre Washington i l'Iran. Això fa que repuntin els parquets asiàtics. Els índexs de Tòquio i Hong Kong pugen un 1% i el Kospi a Seul prop d'un 3%. Ahir les borses europees ja van tancar el dia amb crescudes sòlides. Espanya, Alemanya, França i Itàlia van millorar al voltant d'un 1,5%. I als Estats Units, Wall Street també premia les converses de pau. El Nasdaq, principal índex tecnològic, va créixer un 2%. Pel que fa al preu del gas a Europa, recula lleugerament respecte ahir i se situa en 43 euros al megawatt hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
increïble.
Platòric.
Maduixa.
Eh?
L'oferta a dir, estalvia amb les maduixes.
Aquesta setmana ho amb 15 al mig quilo, un 42% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut. Una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano. El Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem amb les darreres declaracions de Donald Trump, que assegura ara que la guerra contra l'Iran està a punt d'acabar-se. És la primera vegada que fa una previsió tan optimista.
El president dels Estats Units ho ha dit aquesta matinada en una entrevista a la cadena Fox. Segons Trump, Teheran busca un acord desesperadament.
Crec que és a punt d'acabar-se, sí. Crec que és molt a prop d'acabar-se. Veurem què passa. Crec que tenen moltes ganes d'arribar a un acord.
La diplomàcia podria tornar a treballar en aquest acord a partir de demà mateix. El vicepresident J.D. Vance, que va encapçalar la delegació nord-americana, també s'ha mostrat optimista, però sí que ha admès que hi ha desconfiança per les dues parts. A les altres converses entre Israel i el Líban, que s'han reunit a Washington per primer cop en 30 anys, hi ha satisfacció. Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir, això sí, sense Hezbollah. Això deia l'ambaixador israelià.
Avui hem descobert que estem al mateix costat de l'equació i això és el més positiu que hem aconseguit avui. Els dos estem units per alliberar el Líban d'una potència d'ocupació dominada per l'Iran, anomenada Hezbollah.
Trump ha obert ara un altre front amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, per les declaracions sobre el papa.
Meloni ha criticat les declaracions de Trump sobre el papa i el president nord-americà s'hi ha tornat. Trump, en declaracions al Corriere della Sera, tampoc li ha agradat que Itàlia hagi deixat en suspens la renovació automàtica del pacte de cooperació militar amb Israel. Però Meloni ha deixat clara la seva posició.
La nostra col·locazione
è... El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència.
Facciamo di conseguenza.
En canvi, en la mateixa entrevista Trump ha qualificat amic Víctor Orbán i s'ha desentès de la seva desfeta electoral.
Aquí demà arrenca la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol.
Més de 500.000 d'estrangers se'n poden beneficiar, tot i que l'executiu ha endurit les condicions i tothom haurà de demostrar que no té antecedents penals per obtenir permís de treball i de residència. Elma Sainz, ministra de Migracions.
Quan la situació en el país d'origen sea difícil, a través del Ministerio de Justicia, vía diplomática, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
Per evitar un efecte crida, només s'hi poden acollir els estrangers que acreditin 5 mesos de residència a Espanya. Es podrà demostrar amb el padró, amb certificats mèdics o amb un bitllet d'avió. Qui vulgui regularitzar la seva situació a Espanya ho podrà tramitar online a partir de demà o presencialment a partir de dilluns. Les peticions es podran fer fins al 30 de juny.
I la direcció del PSC ja busca substituts per a l'Ajuntament de Ripoll després de liquidar l'agrupació local.
Com que tots els membres de la llista electoral s'han negat a agafar les dues actes de regidor que han quedat buides, ara ha de ser una gestora l'encarregada de trobar algú. I no serà fàcil a un any de les eleccions municipals. La crisi a la capital del Ripollès planarà avui també la sessió de control al Parlament, que arrenca a les 9. L'oposició aprofita ja aquesta crisi interna a les files socialistes. Salvador Vergés de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
Un govern i un partit socialista, un president Illa que ens vol alliçonar, que ens pretén alliçonar, i en canvi el que ha de fer doncs, és resoldre els problemes que té dintre de casa.
Això és injustificable per cap de les organitzacions polítiques que diem defensar que no pactarem mai amb l'extrema dreta.
Els comuns, en canvi, sí que han tancat files amb el PSC, mentre que el PP i Vox han oposat un cop més els cordons sanitaris contra l'extrema dreta.
Més notícies. El govern contesta Eduardo Mendoza i defensa Sant Jordi com una festa clau per Catalunya i la seva cultura.
Dilluns, Mendoza va reclamar que el 23 d'abril se l'anomeni el Dia del Llibre i no el Dia de Sant Jordi, i va afegir que Sant Jordi era un maltractador d'animals que segurament no sabia llegir. A la portaveu del govern, Sílvia Paneque, li ha respost així.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions. És una festa cívica. Tots els catalans i catalanes surten al carrer. Tot el foment i projecció de la cultura catalana, de la llengua catalana, i per tant una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, qui sí que s'ha sumat al parer de Mendoza és el dissenyador valencià Javier Mariscal.
És una festa meravellosa. És un màrqueting tan ben muntat, això. Ara que ja d'aquí a no res el pobre Pujol ja no es deixarà, pues ja podem quitar-ho de Sant Jordi, no? Sí, és una molt bona idea, estic d'acord.
Aquest Sant Jordi es vendran 7 milions de roses i seran un 5% més cares de mitjana.
És la previsió dels majoristes de Mercabarna, que pronostiquen un Sant Jordi massiu al carrer, tot i que les vendes s'estabilitzen al nivell de l'any passat.
Mercabarna, Sant Boi de Llobregat, David Àngela.
L'increment del preu del combustible i un augment de salaris del 23% a Colòmbia, d'on ens arriben el 80% de les roses, són els dos factors que justifiquen aquest increment. Però, segons Miquel Batlle, president del Gremi de Majoristes, les roses es vendran.
Totes les diades que cauen entre el dimarts i el divendres són bones. Tens la vigília el mateix dia. Per tant, això farà que es venguin les mateixes. El fet de que et pugin un percentatge, tu no deixaràs de comprar la rosa, com tu o la majoria. Per tant, les roses vendran les mateixes. I si podem que sigui més, millor.
Des de Mercabarna Flor, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els impulsors de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics ara fa 30 anys portaran l'actualització del text a l'ONU.
És un instrument de referència per institucions, governs i moviments socials a l'hora de parlar de justícia lingüística. Ara, en un moment de retrocés de l'ús social del català, el document vol adaptar el marc internacional dels drets lingüístics als reptes del segle XXI. David Minoves és el president del Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i les Nacions.
Segons la UNESCO, més de la meitat de les llengües del món poden desaparèixer aquest segle. I aquesta situació es veu agreujada per la globalització de les xarxes socials i per la presència de llengües predominants que estan modificant els hàbits lingüístics.
L'objectiu és que 30 anys després l'ONU el validi com un document vinculant i que a través del seu Consell dels Drets Humans estableixi mecanismes legals de protecció internacional.
I segona víctima mortal pel despreniment de pedres a Montserrat de dissabte que va enxampar un grup d'escaladors és la noia que estava ferida greu.
El patronat de la muntanya ha tancat l'accés a 5 vies d'escalada del sector afectat per raons per seguretat.
Corresponsal a la Catalunya Central, Nàtia Dell.
Tancament preventiu de vies del sector Columpi per l'elevat risc de despreniment i caiguda de pedres. El patronat també desequiparà les vies. Calcula que en una setmana o 10 dies ja les tindrà desmuntades. Xavier Paricio, gerent del patronat.
Tallar l'accés en aquestes 5 vies d'escalada i
desequipar aquestes vies al perill de desprendiments. Segurament demanarem l'ajuda al cos d'agents rurals.
Les pròximes hores, un informe de l'Institut Cartogràfic aportarà més dades sobre aquest despreniment. Des de Montserrat, Nàtia Vell, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
I cultura, el Jove Teatre Regina de Barcelona lluita per poder acabar la temporada al Teatre del carrer Sèneca i mantenir la continuïtat del projecte referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 88, Marta Viana.
Això després que la propietat de l'edifici l'hagi posat en venda i el Mago Pop hagi confirmat l'interès d'adquirir-lo.
Marta Vivas.
L'equip del Mago Pop ha assegurat en un comunicat que en cas que l'operació es dugui a terme facilitarà als actuals llogaters, és a dir, al Jove Teatre Regina, el temps necessari per a un tancament ordenat i adequat de l'activitat. Mariona Campos, directora del teatre, ho posa en dubte.
Ens ha sorprès bastant aquest comunicat perquè fins ara les coses no s'han produït ben bé així.
Ells mateixos s'han dedicat a explicar en el comunicat que el contracte va acabar el 31 de març i estem en tractes per a intentar acabar aquesta temporada. La situació, doncs, no és fàcil, és incòmoda, és dura i és difícil.
Més enllà de l'operació immobiliària, tant el Mago Pop com el Jove Teatre Regina formen part dels associats de Detca i, per tant, el conflicte d'interessos dins del sector està servit. Marta Vives, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara un premi.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar interpretando.
Es que no voy a interpretar, no me...
Perquè la coproducció catalana Sorda d'Eva Libertad ha guanyat el Premi Lux del Parlament Europeu, un guardó que trien amb el seu vot els ciutadans europeus i els eurodiputats.
Protagonitzada pel català Álvaro Cervantes i Míriam Garlo, Sorda va obtenir 3 premis Gaudí i 3 premis Goya. Cervantes es mostrava feliç al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
És una alegria molt gran, sobretot per poder mantenir viva a la pel·lícula, que se segueixi veient, que més públic s'interessi per apropar-se a aquesta història i que tingui un recorregut a nivell europeu.
La pel·lícula parla de la maternitat d'una dona sorda i reflexiona sobre la comunicació, la inclusió i la diversitat.
I ara moda.
La 37a edició de la passarel·la 080 de Barcelona Fashion estrena nova ubicació al Port Vell de la ciutat. Fins divendres, el certamen de moda presentarà 26 desfilades i un ampli programa d'activitats paral·leles.
Barcelona, Òscar Callau.
La desfilada de la firma Escorpión ha estat la primera que ha posat a prova la nova passarel·la instal·lada en un pavelló efímer d'acer i vidre que es manté en la penombra que necessiten models i fotògrafs gràcies a unes grans cortines negres. Aquest edifici i el Village de la 080 estan situats a la Marina Vela, amb vistes espectaculars al mar i l'Skyline de Barcelona.
Tenemos un stand en el Village aquí en 080 y está todo adaptado para el sol y la verdad es que la ubicación es maravillosa.
Que está molt guai en el port i ja fa bon temps.
Aviam, a mi és que el Sant Pau m'agradava molt, però aquesta nova zona, al mar, al Mediterrani, crec que, bueno, és canvi de paradigma.
Des de Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El Barça eliminat de la Champions, tot i fer un gran partit i guanyar 1-2 al camp de l'Atlètic de Madrid, en només 25 minuts els blaugrana guanyaven 0-2. El Barça va acabar amb 10 jugadors per l'expulsió d'Eric García al minut 79. El PSG passa a semi, 0-2 al camp del Liverpool. A les 9, el Madrid juga al camp del Bayern de Múnich, amb 1-2 pels alemanys de l'anada, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Debuta també l'Uni Girona a 9:15 a la final a 6 de l'Eurolliga Femenina de Bàsquet contra el Reier de Venècia, també amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
El Barça dels nens ha dit adeu a Europa, però ho fa amb orgull, competint fins al final. L'equip de Flick ha arribat molt just a una eliminatòria exigent contra l'Atlètic de Madrid, amb massa joves assumint un pes que potser encara no els toca. Tot i l'esforç i el compromís, la realitat és clara. Aquest Barça encara no està al nivell dels millors equips d'Europa. La direcció esportiva, per tant, haurà de moure fitxa i reforçar una plantilla que necessita més experiència i qualitat. Ara, els blaugranes se centren en guanyar la Lliga i tancar la temporada amb un títol important.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Bon dia. Vegem com es desperta el país a aquesta hora. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 15 graus a Roses. Aquí encara que bufa una mica de tramuntana, però que desapareixerà pràcticament immediatament. A Sant Pau de Segúries tenen 0 graus, 4 graus al Carràs i 10 graus a Gavà, al Baix Llobregat. Avui s'espera un dia de sol, un dia tranquil, un dia amb temperatures una mica més altes que ahir, sobretot al migdia, amb màximes que poden passar dels 25 graus en alguns punts de ponent de l'interior de l'Ebre, al Bages o a l'interior de les comarques de Girona, i pràcticament sense núvols. Demà dijous es manté la mateixa situació, divendres puja més la temperatura, ja tindrem valors de 25 a 30 graus a moltes comarques de l'interior, i pel cap de setmana s'esperen ruixats de tarda a les comarques del nord.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Tu qui t'imagines que t'envia aquesta coca?
No en tinc ni idea. Algú de la feina, perquè s'estan escollonant tots aquí.
No.
Hola, Jaume.
Jaume, qui és?
Hola, dona.
És el Jordi.
Ah, nen, ja està bé, eh? Vaja moment que has passat ara. Però escolta, de què va això?
Sí, és el meu pare.
Per què li envies aquesta coca a la Mònica?
Home, perquè si no, no l'hauríem pogut tastar nosaltres.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
Anem a repartir berenar.
...a la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Avui... al matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45 obrirem l'Àgora per saber tots els detalls del procés de regularització d'immigrants a l'Estat. Anirem fins al consolat pakistanès a Barcelona i parlarem amb l'expert en immigració Sergi Pardos.
A les 9, Àgora Esportiva amb Carles Planchart, Carme Barceló, Emilio Pérez de Rozas, Joel Díaz i Laia Tudel. Quin balanç faran de l'eliminació del Barça a la Champions davant de l'Atlètic de Madrid?
A 11:15, entrevista l'exdiputat de Convergència i Unió, Jordi Xuclà, que ha publicat el llibre Els catalans en la guerra freda cultural i l'europeisme.
I a les 11, entrevista la directora del Barcelona Film Fest, Conxita Casanovas. I també la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam ser testimonis de la indignació de l'Armínia davant la proposta d'Eduardo Mendoza de canviar el nom de la Diada de Sant Jordi pel de Dia del Llibre.
Mira, aquest senyor, se'n pot anar allà!
Mira, cal...
Ell i el mariscal, els dos! Home, Armin. Sant Jordi no es toca!
Bueno, Sant Jordi no es toca, però si Eduardo Mendoza vol expressar una opinió, doncs que l'expressi.
Sí. No,
això... Hi pot estar d'acord o no hi pot estar d'acord?
Armínia, expressa la teva opinió amb educació.
N'estic fets la coronella.
La coronella.
Que ens vulguin canviar el nom de les coses i de les festes i de les tradicions, que ja no es pot ni picar el tió!
Sí.
Eh? Que no es pot parlar sense equivocar-te quatre vegades de paraules, perquè els nens són nenes i el Nadal ja no es pot dir. I ara el Sant Jordi serà el dia del llibre, perquè ho diu el Ramon Mendoza.
La paraula que busques és woke.
Fa 35 anys. Sí. 35
cap a quarts de 12, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui és un bon dia per a reivindicar l'esmorzar a la valenciana. Com a dona de poble i de la millor terra del món, vos diré que nosaltres mínim una vegada a la setmana fem l'esmorzar. I què és això? Doncs podria ser semblant a un esmorzar de forquilla català, però el plat principal del nostre és un bon entrepà. Començant amb les olives i cacaus, seguint amb una amanida de tomata i ceba, ja amb un entrepà que per a mi el millor és el de truita de creïlles. Acabem amb un cafè i si vols el cafè top, et demanes un cremaet, però d'esta beguda ja vos parlaré un altre dia. Ale, bon dia i bon profit.
I el segon, el Joan Foguet.
Sabeu qui va tenir un dia una miqueta regular?
tal dia com avui de 1912, doncs el capità del Titanic, perquè tal dia com avui, com deia, s'enfonsava el seu vaixell. El xoc amb l'iceberg més famós de la història. Tot i que va ser 3:15 del dia 14 i va acabar a les 3 de la nit del 15. A mi em va bé per explicar la història. Una història d'un fracàs. D'una altra, de la grandiloquència, de l'arrogància i de l'estupidesa de la imprudència. I és que mai es va dir que fos insubmergible el vaixell aquest, però sí que era el més gran i més luxós. I aquell somni s'ha enfonsat a Renova, com la mort de la Rose and Jack, que per cert que havien aquell tros de fusta. Avui pot ser un bon dia per saber que no t'has enfonsat.